Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Comencem la guàrdia d'avui, fent referència en els 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com Patrimoni Mundial per part de l'UNESCO. Recuperem la missió del Dia Mallorca.
Així és per l'ansió.
Continuem en els jardins d'Ufabi, dins d'aquesta jornada de celebració d'aniversari, 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Una jornada alegre, de festa, però que de fa 15 anys implica també molta feina, molta implicació, sobretot per part dels propietaris, dels pagesos, de les persones que viuen, que han nascut i que fan feina a la Serra de Tramuntana, com són, per exemple, els nostres següents guardonats. Avui se lliuren una sèrie de guardons, de reconeixements, a persones com, per exemple, en Colau Fonellà, de l'Aró, en Bernat Alemany d'Andratx, en Gerard Riera de Bunyol, en Toni Ferrer de Calvià, en Xisca Deià, de Deià, també en Toni Bisbal d'Escorca, Xisco Segura d'Esporles, en Joan Prats de Palma, Martí Solivelles de Pollença, en Joan Mateu de Souga, i també, entre ells, els nostres següents convidats en representació de totes aquestes persones guardonades per la feina que fan a dins Tramuntana. Una d'elles és Aina Canyelles. Benvinguda, Aina, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Beníssim, encantats de tenir-vos aquí. Aina Canyelles és pagesa, se dedica professionalment a la pagesia des de fa 13 anys i vares néixer pràcticament en aquest món i no només te dediques a la pagesia, sinó que fas artesania en llana d'ovelles. Una cosa meravellosa, avui en dia aquesta llana de les ovelles està una mica en aquell punt en què no saben què fer, si composten-la o què fer. I, a més, ets activista a nivell peninsular per donar a conèixer el món rural. Gràcies per ser nosaltres, Aina. Només vos enredarem uns minuts perquè saben que teniu molta agenda avui. Toni Calafell, benvingut. En Toni Calafell és de Estellencs. Naina, ho hem dit, és de Llosota. Toni, benvingut. En Toni és enginyer tècnic agrícola. És expert en varietat local de fruiters. Esquitxa amb ecològic, que és una cosa com feien els nostres predins, perquè avui en dia se tiren químics, però se pot esquitxar amb ecològic. I, a més, fa oli d'oliva a Estellencs. Demà acord, començar per Aina. Aina, per tu, la Serra de Tramuntana és que teva. No renou això que sigui un paradís. És que teva. No sé, des de dins, com se veu aquesta visió de oh, que maco, no? Que tenim a Palma els turistes.
Jo encara la tenc. Sí? Jo he nascut i ho necessit.
Que bé.
I ho tenc. I crec que tens la sort de disfrutar quan se'n va el sol i veure aquelles postes, o de veure un niu que canta, o encara ho disfruto igual que si fos una persona que no l'ha vista mai. I si no, faig un esforç. Moltes vegades mirant les muntanyes de Vesca Nostra, faig un esforç per dir, uau, quina sort que tenc.
Tanta sort, valga la redundància, perquè abans parlàvem fa una estona que no sabem on vivim i no sabem la sort que tenim del lloc on estem. Toni, tu des d'Estellencs fas oli, esquitxes amb ecològic, que jo no sé com se fa, perquè segurament és com antigament, com fèiem el meu predí. El meu predí ens eren d'esplà, eren pagesos, però no sé com és. Això, fas oli d'oliva, ets enginyer agrònom. Jo no sé si tu ets nascut dins d'Estellencs, o si... Perquè sí. Ho has viscut també des de sempre?
Sí, jo vaig néixer a una possessió d'Estellencs, les Amitges, i que, curiosament, és una possessió que encara conserva la tafona antiga, centenària, diria que té molts de segles, i vaig néixer envoltat de l'olivar. O sigui que...
Però tu és normal.
Però jo és normal, però també, com, igual que Naina, me meravella cada vegada que mir cap a Galatzó o que vaig a posta de sol a la cala d'Estellencs. Vull dir, crec que som privilegiats de poder gaudir d'aquest paisatge, la veritat, perquè, i crec que és realment un deure i un honor és mantenir aquest paisatge.
Això és el que en el Dia Mallorca deim cada dia. Siguem Ufabi o siguem allà on siguem. Que en Dirk Gildi, de vegades on anem a visitar altres països i no coneixem ni tan sols la nostra mateixa illa. Aina, anem a parlar de tu. Artesania amb llana d'oest. Primera pregunta, artesania amb llana d'oest. Amb un producte que fa poc ni tan sols sabien què fer amb ella. I tu se t'encén el llum i dius, no, això sí que té sortida.
Sí, bueno, realment va ser una reivindicació. Vaig aprendre a teixir molt petita, ma mare me va ensenyar en 7 anys, i després pues, teníem oberts rotges a casa nostra i va ser una reivindicació. En 14 anys vaig començar a filar. Com se feia a les cavernes, diguéssim, perquè no tenia mitjans, i ara pues, ja és vera que he après he cercat informació per tecnificar i per fer les coses millor, i un petit projecte personal s'ha convertit en un projecte que es fa des de l'Associació de Seua Roja Mallorquina, amb un centenar de ramaders que estem ara cercant la forma de revaloritzar aquesta llana nostra i exclusiva d'aquí, de les illes.
I a més, tu te reivindiques com a... Has parlat de reivindicació. Te reivindiques també com una persona que vol fer activisme per donar a conèixer el món rural, la ramaderia extensiva, no només a Mallorca, sinó també a la península.
Sí.
És a dir, de dir, som aquí. No?
Sí, jo és que ho tenc clar. O sigui, ara sembla que tot l'antic ho estan redescobrint i li posen anglicismes, però està tot... Amb en Toni moltes vegades ho xerram.
És un part ridícul, no?
Sí, bueno, no és ridícul perquè la gent realment no reconeix lo d'abans.
Per
no?
Si és el que feien els nostres traïts.
Clar, nosaltres sí perquè tenim aquesta cultura pagesa que la duim de darrere, però hi ha molta gent que ho desconeix, li arriben l'anglicisme, queda superguai, però bueno, tot serveix mentre comencem a fer clar. Feina de forma més holística i a fer les coses millor. Endavant, li poden posar els anglicismes que vulguin.
Exacte.
Com tal de fer-ho.
L'altre dia vaig descobrir que tenir cosi als en el balcó se diu Love Planters. o una cosa d'aquestes així, vos ajur, no és cap broma. Vosaltres que sou pagesos i que ho toqueu a les mans, de vegades també de veu riure. Toni, com s'esquitxa amb ecològic? Com se fumiga amb ecològic? Quin producte fa fugir determinat animal?
Sí,
bé, tot aquí... està dins la natura.
Sí, volia puntualitzar una mica perquè ha dit fer igual que els nostres padrins. En part sí, però també voldria dir que, gràcies a Déu, també hi ha una tecnologia i el coneixement va evolucionant.
Clar.
I bé, jo estic molt content d'haver estudiat enginyeria agrícola perquè bé, he estat des de petit la meva connexió amb la natura i amb la pagesia i es poder tenir aquest coneixement i ajudar altres pagesos també. I crec que m'ha evolucionat moltíssim. I parlàvem d'agricultura ecològica, que fa 30 anys pareixíem un grup de hippies, i darrere hi ha tota una base científica important. I, per exemple, l'olivar, amb productes naturals tan bàsics com, per exemple, l'argila blanca, el caolí, des qual se fa la porcelana, haureu vist ja, perquè va creixer molt la superfície de cultius ecològics. I ja veureu molt d'olivars a la Serra Tramuntana, que s'estiu els ovells emblanquinats, i això no és més que el caolí, que és una argila blanca que la protegeix de la picada de la mosca, a l'oliva, i de més protegeix l'olivera d'aquests sols tan forts que tenim aquests estius amb el canvi climàtic, que cada vegada són més calents.
Que curiós. És a dir, no ens hem de preocupar si veiem una olivera tenyida de color blanc, no és una malaltia, és un... L'han esquitxada
amb ecològic.
Que curiós. Avui el programa parlaríem, només em puc parlar amb vosaltres dos de totes les persones que s'han guardonat avui. Per tant, jo m'agradaria que, ja que avui celebrem el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de l'UNESCO, Aina, clar, vosaltres som molt joves, quan se va declarar fa 15 anys era un ins, però per vosaltres m'imagino que és una responsabilitat, és a vegades un orgull, molta feina, molta inversió, d'on ves, també una sèrie de normes que s'han de complir. És un premi, però difícil, m'imagino, no? Aina, primer tu, per cloure. Per vosaltres, perquè ho toqueu en la terra i vos embroteu les mans cada dia, m'imagino que aquesta declaració és com una eina de doble fulla, que de vegades pots dir, sí, n'estic content del distintiu, però de vegades m'he d'atendre unes normes que, per exemple, en el pla no hi són. Aina.
resumint, aquests 15 darrers anys han estat molt forts per la ramaderia de la Serra de Tramuntana. O sigui, ha estat molt dur. El relleu no és, fer ramaderia a la serra és molt complicat i es veu que s'estan fent coses per intentar diversificar, o sigui, que el producte se pugui diferenciar, que això és importantíssim. Jo només veig una sortida, poguem vendre aquests productes de ramaderia amb un distintiu que el faci diferent i millor, bàsicament.
El distintiu Serra de Tramuntana.
Sí, i si és amb ecològic, doncs pues millor.
Toni, 15 anys, jo m'imagino que tu també eres un al·lot, però...
No tant, però sí, me'n recordo.
Bé, jo és que volto fer molt jove, es pregunto no sé jo, que som el vell, però balanç, el que li deia, d'acord, és un regal, és un distintiu, és un honor, però també és molta feina, molta responsabilitat, moltes normes a complir, no pot fer les coses de qualsevol manera, és a dir, és una balança.
Bé, en el nostre cas, crec que estem en el cas de Sol i d'Oliva, amb ecològic i estant de la Serra de Tramuntana, crec que sí que és un gran acert i estem molt contents amb la feina del Consorci de Serra de Tramuntana. També les ajudes que m'ha donat, per exemple, a crear la cooperativa agrària d'Estallans, la qual som cofundador, i bé, des d'aquí convidar la gent a conèixer-nos la cooperativa agrària d'Estallans, Sol i d'Oliva que feim, i per nosaltres sí que ens diferencia, per exemple, de Sol i que fan el pla. És molt costós fer, mantenir i produir Sol i d'Oliva a la Serra de Tramuntana. I aquest distintiu sí que m'ho diferencia i m'ho distingue de una feina que nosaltres també conservem un patrimoni.
No només fem un producte... dir-ho, perquè és que les oliveres de Tramuntana no se poden regar i en els plàstics es poden
són,
regar.
Són també, monuments...
Entre d'altres coses.
Mantenir una olivera a la millor Serra de Tramuntana costa, no sé, 5 vegades, 4 o 5 vegades més que en el pla. Clar, i això un consumidor li costa entendre-ho, però si coneix la feina i el patrimoni que estem mantenint darrere, crec que és molt important.
Que no vol dir que l'altre sigui dolent. Sinó que aquesta feina i és una altra qualitat.
I tenim un valor afegit, tenim un valor també de paisatge, de cultura, d'història, que estem mantenint.
No vos robem més temps perquè s'ha de començar d'aquí un instant. Naina Quinyelles, com dèiem, és pagesa de Lloseta, fa artesania en llana d'ovelles, és activista, tant a nivell local com a nivell peninsular, per donar a conèixer el món rural i la ramaderia extensiva. Aina, enhorabona per aquest guardó.
Moltes gràcies.
En nom teu i de tots els altres guardonats, i Toni Calafell, a Estallens, a banda de ser enginyer agrícola, fa oli de Tramuntana.
Moltes gràcies.
Una cosa molt important, soli, so. Antigament era o, els tendres romans, s'apagaven. A Palma hi havia el banc de soli, només se podia entrar oli dins Palma per una porta, que era la porta de Jesús. Fixeu-vos si estava controlat. Imagineu-vos el que ha representat soli durant la història de la humanitat. I doncs, si fa 2.000 anys era tan madurs, imagineu-vos ara, gràcies a la feina com que fan les persones com Naina i Antoni, gràcies per avui, el Dia Mallorca, un dia tan important com la celebració del 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat.
Vida d'arxiu.
IB3 Ràdio és patrimoni. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, però es toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actuals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Vos recomanem tot seguit un llibre. En concret, fem cas a la prescripció literària que ens feien des del dia Pitiuses.
Preparat l'àudio seleccionat.
A llegir, que són dos dies.
Idò, ja ho dèiem, començàvem recomanant-vos un bon llibre i per fer-ho avui tenim aquí amb nosaltres la llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista Maria Cardona. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Quin llibre ens portes avui?
Idò, avui, per fer una miqueta així de canvi, que sempre duc novel·les o llibres més tal, duc contes.
Contes?
Sí.
Però que... conte infantil, conte per adults?
Contes per adults. Bueno, crec que la denominació correcta és relats breus. Però, bueno, són contes. Els adults també llegim contes.
Sí, és important dir-ho, perquè sí. Sempre pensem en els
clar,
infants.
Clar, i de fet és un gènere, jolín, que Cortázar i gent així de los grandes, diguéssim, han fet contes meravellosos. En aquest cas, duc a la Mònica Ojeda un llibre que es diu Les voladores, que està editat a Pàgines d'Espuma, que és una editorial així petiteta que fan coses molt xules. I és un llibre, clar, no el veieu, però és molt finet. Són 100 pàgines i poc més. Vull dir que una tarda, dos tardes, està llegit. Ana Mònica Ojeda és una autora equatoriana que ara està residint a l'estat espanyol. No tinc molt clar si està a Madrid o a Barcelona. Potser està així movent-se entre les dues. I és una d'aquestes autores que, bueno, com aquesta nova fornada d'autores latinoamericanes que estan arribant ara, sí, que fan una literatura molt curiosa, a mig camí entre el que es diu literatura insòlita, ciència-ficció, terror, a vegades una mica de surrealisme, que jo sempre penso que és com una mica una actualització del que va ser el boom del realisme màgic latinoamericà, Gabriel García Márquez, per situar-nos, sí, no? I elles el que fan és una mica actualitzar això, no? Perquè agafen elements del realisme màgic, però després pues, li donen un toc més feminista, potser a voltes més polític, també més... més ecologista, fins i tot, no? I és molt, molt, molt curiós per dir altres que estan en aquesta línia que segur coneixeu, la Mariana Enríquez, argentina, com famosíssima, a Mèxic la Fernanda Melchor, a Cuba la Elaine Villar i, bueno, això, i des d'Equador ens arriba la Mònica Ojeda amb aquest Les voladores, que, com us deia, és un llibre de relats molt curtets, vull dir, alguns són 3 pàgines, així que és ideal. El bo que tenen els llibres de contes és que si no t'agrada un, no passa res, perquè de seguida acaba.
Sí. I que també pots llegir un, deixar-ho, llavors claro, tornar un altre moment a llegir un altre, no?
Totalment. A més, en aquest cas són relats com independents, realment sí, no hi ha un fil conductor, que si vols començar a llegir pel final, pots, vull dir, no passa res.
Però hi ha algun nexe d'unió, vull dir, algo que eres...
Clar, el que uneix una mica és la temàtica, vale, que és una temàtica molt Mònica Ojeda, per altra banda. Bueno, per començar, he de dir que la Mònica Ojeda... Por favor, jo crec que és ara mateix la millor escriptora en llengua castellana, o de les millors, seguríssim. És una meravella, escriu superbé, es nota molt també que escriu poesia, perquè fins i tot quan fa assaig, quan fa novel·la, és molt poètica parlant, i això, bueno, si ens agrada aquest rotllo, és molt d'agrair, i escriu molt bonic. I clar, el fil conductor de tots aquests contes és que és muy Mònica Ojeda, és a dir, és muy temàtica... Curiosa per què? Perquè ella el que fa, el que sol fer, és mesclar molts elements, no? I molts elements que a priori diries, això no pot quadrar, i li queden molt bé. Per exemple, aquest llibre, que és considerat un dels màxims exponents del gòtico andino, pues, com ja es pot adivinar una mica per on va la cosa, agafa elements de la literatura clàssica gòtica o de terror, vull dir, hi ha monstres, hi ha figures desfigurades, sí, hi ha molta sang, hi ha violència, hi ha por, hi ha intriga, i després tot això ella ho barreja amb coses típiques del folklore andino, que és d'on ella ve, no? De, pues de històries que venen de la tradició oral, de llegendes, de cançons, fica moltes paraules també en quechua, i clar, la mescla és al·lucinante. I a més, de fer aquesta mescla entre lo gótico o el terror i lo andino, després ho actualitza molt tot, perquè et parla de tot això i tu mescla amb noves tecnologies, amb problemàtiques superreals, amb feminisme, amb molta denúncia feminista, diguéssim, tota la seva obra, per exemple, està molt atravessada pel tema dels abusos, abusos a menors, també, que és un tema molt complicat per parlar, i ella ho fa molt bé perquè no es recrea tampoc en detalls excessivament escabrosos, però és un tema que està allà de fons, no? I jo diria que aquest és el fil conductor. Són relats... T'ha d'agradar una mica el surrealisme, una mica la fantasia i, com dic, també la poesia, perquè estan escrits amb un to molt, molt poètic.
I tota la seva obra és així? Aquests són els temes o el sí. que ja s'ha de tractar?
Sí, de fet, jo sempre dic, Mònica Ojeda, espero que estiguis anant a teràpia, perquè, per favor... De fet, aquest llibre de contes encara és de lo més light que té ella. Les seves dues novel·les, que es diuen Nefando i Mandíbula, que són meravelloses, editades a Candaia, són novel·les bàsicament que parlen de la incomunicació humana, dels efectes que té l'aïllament en les persones, de la por, de com la por mos fa a voltes... fer coses que de normal no faríem, no? De la crueltat. A ella li agrada molt parlar també del límit de la crueltat, no? De quines, de persones que són cruels amb altres persones, fins a límits bastant, bastant heavies. El que passa és que estic dient això, però és com una cosa molt fosca, i sí que té un rerefons molt fosc. El que passa és que ella després ho escriu tan bonic que no... No és una lectura que surtis molt malament, diguéssim. El que surts és com, uau, què ha passat aquí?
I podríem llegir un trosset d'algú? Com ho veus?
Sí, si voleu.
Per fer-nos una idea una miqueta d'això que parles.
Sí, pues, per exemple... Mira, aquí el primer conte que es diu Les Voladores, que és el nom del llibre també... parla d'unes criatures màgiques que en realitat tot està basat també en un conte de un conte tradicional andino i parla de, bueno, això, d'aquestes criatures. Diu: "Es cierto que las voladoras no son mujeres normales. Para empezar, tienen un solo ojo. No es que les falte uno, sino que solo tienen uno, como los cíclopes. Yo soñé con una de ellas antes de que entrara a nuestra casa por la ventana de mi habitación. La vi sentada, rígida, dándole de beber sus lágrimas a las abejas. Pocos saben que las voladoras pueden llorar, y los que saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible."
Que pulit, vull dir, sí, sona tan pulit.
Tots són imatges així, també una cosa molt característica de la Mònica Ojeda, també supos que per aquest component andino parla molt de natura, tota l'estona, a més és una natura molt indomable, molt, que ha resistit, diguéssim, a la civilització, una natura que té personalitat pròpia, sí. I que és quasi com un personatge més dins dels seus contes, no? Que és voluptuosa, que fa avançar la història, que mostra una mica les conseqüències, diguéssim, de ficar-se, no? De no tractar bé la natura, que és aquest punt que deia també una mica ecologista que té la Mònica Ojeda. I, bueno, jo el recomano moltíssim.
I aquest és de contes, diu que fa poesia, fa novel·la, assajos, vull dir, ella toca tots els gèneres o hi ha algun que sigui com el seu més així i després ja els altres...
Clar, seria per fer-li una pregunta a ella que prefereix, perquè jo sí que l'he vist fent una mica de tot, ho fa molt bé, quina enveja, Mònica Ojeda. Aquesta seria una bona pregunta per fer-li, perquè a més és això, no? I sí que hi ha una continuïtat, a ella li agrada molt parlar de lo monstruoso, de lo raro, de seus prohibidos, també parla molt, i això apareix a tota la seva obra, no? Vull dir, i seria curiós veure també com encara cada cosa, no? Què és el que va a un poema i què és el que va a un conte o què és el que va a una novel·la. Això és No sé, això és una cosa que si la poguéssim dur aquí sí. I preguntar-li seria interessant.
Escolta, i descomptes que hi ha a tu i a algú especialment que t'hagi agradat per sí. La història, per com l'explica, no sé.
Sí, hi ha un que és una meravella, que uh-huh. Aquest conte jo així individualment l'he fotocopiat i l'he regalat a molta gent, perquè jo soc la pesada que sempre està, heu de llegir a Mònica Ojeda, heu de llegir. Hi ha un conte que es diu Sangre Coagulada,
vale.
Que és d'una nena que ja des de que és petita... La seva mare veu que hi ha algú amb aquesta nena que la fa especial, no? I al final, com diu, mira, vés-te'n amb la teva abuela, que et cuidis, abuela, que sa abuela també és una persona especial, i us entendreu. Perquè és una nena que des de petita té obsessió per la sang, li encanta. I, de fet, durant tot el conte ens va parlar de colores de la sangre, no? Rojo caracha, rojo terreno, rojo aguja, rojo canoa, rojo hígado, rojo pulga... I segueix, no? Sangre rojo arcilla, sangre rojo vino, muerte granate, muerte escarlata... Té una pulsió amb això, no?
Sí.
I al final descobrim, aquí estic fent una mica d'espoiler, però que el que passa és que la nena porta dins, la, diguéssim, la llavor, perquè la nena serà bruixa, ramallera, igual que sa abuela, no?
Yeah.
I clar, i sa mare, en canvi, no té aquesta llavor, però sa nena sí que l'ha heretat i és com, vés-te'n amb sa abuela... I explica una mica, aquí és on fa com aquesta connexió, aquesta mescla, no?
Sí.
D'aquesta figura de la dona gran, sàvia, que té molts coneixements de medicina natural, igual que tenien aquí ses güeles mm-hmm. O que tenen aquí ses güeles a Eivissa, i ja mescla els elements fantàstics, no? Pues perquè és una bruixa, i els nens del poble li tiren pedres a aquesta dona perquè l'acusen de bruixeria, no? Realment. Mm-hmm. I aquest conte és preciós, és una meravella.
La història com està escrita?
Com està
escrit? No, és una meravella i és preciós, tant sí. Per la història
sí,
com
clar.
Per com està
sí,
escrit.
Sí, perquè ja dic, és que és molt poètica, no?
Sí.
I tots els matisos del roig, diguéssim, mm-hmm. Del vermell, estan en aquest conte, i a més és guai perquè està escrit en primera persona amb la veu de la nena, que moltes vegades tu veus com sa nena li passen coses curioses i ella ben bé encara no sap. Al final del conte sí que ha descobert quin és el seu paper a la vida, que és continuar la tasca de ser una bruixa com sa abuela.
Uh-huh.
Però als principis, com passen coses, tinc aquesta obsessió amb la sang, però no entenc d'on ve, simplement sé que m'agrada.
Sí.
I, no, i clar, també quan s'expliquen coses a través dels ulls d'un nen, no? Uh-huh. Que és com aquesta innocència,
sí.
Jo crec que també fa que històries que podrien ser molt més dures d'alguna manera tenen aquesta pàtina com més, això, més innocent, més light, més soft, i és una cosa que també la Mònica Ojeda fa molt, no? Posar relats molt durs en boca o a través de la mirada de personatges que tenen aquest punt d'innocència i fa que encara sigui com més conte tot, més, uh-huh. Més literari, i és molt bonic.
I de recorda'ns, Maria, el títol, autora i editorial.
És Les voladores, de la Mònica Ojeda, editat a Pàgines d'Espuma. Una meravella.
I de Maria Cardona, llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
bon cap
gràcies.
De setmana.
Igualment.
the water.
Ràdio és història.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Equip de guàrdia. Pep Díaz.
I abans d'acabar la guàrdia, tenim temps per conèixer millor a la nostra companya Jero Mut. Així va anar l'entrevista en el programa Xiu Xiu.
Inici de reproducció.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
I de 170 segona hora de Xiu Xiu, ara amb Marc Gasifra, el control tècnic, i avui toca entrevista Xiu Xiu, entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de Jero Mut.
Volem donar les gràcies a tots, a tots vosaltres, als nostres espectadors, perquè ahir varen tornar-se líders un dia més. I tot gràcies a vosaltres. Varen aconseguir un 9,3 de quota. Wow! Wow! Wow!
Jero, com estàs?
Hola, Xavi, hola, Jordi. Encantades aquí amb vosaltres.
Sí?
Molt bé, molt bé.
Torna just allà on va començar tot, la ràdio.
Ara just ho estava pensant, quan entro per aquesta porta, és com si tornar a l'escola, a l'escola aquí on vas estudiar, perquè és com a tornar aquí on va començar tot, efectivament. Jo vaig començar aquí, a Informatius.
Clar, això va ser l'any 2022.
Jo vaig començar aquí, a Informatius, l'any 2018.
2018, ha canviat tot una mica, no?
Ha canviat una mica, però jo diria que l'essència se manté, evidentment. Hi ha gent nova, hi ha programes nous, però és IB3 Ràdio.
Jero Mut Campaner, nascuda a Sencelles el 1996, és una de les cares visibles d'IB3 Televisió. Actualment presenta el programa 5 dies juntament amb Toni Rigo, després d'haver passat també per altres formats de la cadena com Illens pel Món. Va estudiar periodisme al CSAC a Palma i té un màster en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments. L'any 2018 començà a fer feina a diferents mitjans de comunicació de l'illa, primer a la ràdio i més endavant a la televisió, on s'ha consolidat com una comunicadora propera, natural i amb molta presència davant la càmera.
Clar, nosaltres, Jero, te veiem cada... Tots hora baixes aquí, ve tres televisió, perquè tenim les televisions en silenci, evidentment, però engegades.
Clar.
I tot l'odia per aquí. I pràcticament per el programa amb nosaltres.
Tot l'odia me teniu aquí, sobre baixa, amb en Toni, companyia, tots els 5 dies. Sí, sí, i vos ho passau bé, també, amb nosaltres, sí. Per lo que veus.
Ben llegim els titulars que posau. Avui explicau això del quadre d'en Sorolla, que l'havien trobat bé. Un pot de tot, però tu, tornem en el principi, quan va arribar aquí a Beta Ràdio, recordes el primer dia? Te posaves nerviosa?
Ara, el primer dia com a tal no el record, però perquè a més vaig començar aquí fent pràctiques, després vaig començar a fer feina, però evidentment me posava nerviosa perquè posar-se en directe davant un micro no és fàcil, el manco no era per jo. Ho volia dur tot molt preparat, tot molt estudiat, per evidentment fer-ho el millor possible.
Molt bé, tenim un parell de sorpreses per tu.
Mem.
Primera sorpresa, i si te diguessin que ara poden teletransportar aquesta ràdio en aquell agost del 2018, quan Jero Mut encara feia pràctiques i no cobrava per fer feina?
Ai, m'encantaria, és la veritat.
Idò, escolteu.
He sacado de mis recuerdos...
Ah, és el barrio que arriba avui a Palma. Jero Mut, bon dia.
Bon dia, Neus. Així és, l'andalús cantarà avui vespre a Son Fusteret per interpretar el seu darrer disc, Les costures de l'alma. Serà un concert amb gran expectació, ja que les entrades es varen vendre molt aviat i ja estan pràcticament exaurides. Però si voleu assistir, encara hi sou a temps. Valen 41 euros i serà a les 10 del vespre.
Molt bé, eh?
Mare meva! No me reconec sa veu.
No.
Jo bé, a vegades dic, jo tinc aquesta veu, però se me nota ben joveneta.
Ah, inexperta, un punt insegura, és a dir, pa, com és evident. I normal...
En Neus Mercant, eh?
Neus Mercant, era. Sí. Figura't, recordes aquelles primeres vegades fent ràdio? Quines persones recordes?
És que té molt bons records d'aquí, sobretot també per les persones amb les que vaig fer feina. Record molta gent, na Neus, na Maria Tomàs, que ara l'he pogut saludar. Record en José Galindo, na Neus López, en Bernard Ramis, sí, que en aquell moment també feia feina amb ell, i me'l varen fer molt amics. És que, clar, no m'ho vull deixar ningú, però bé
és igual,
molta gent des que feia feina.
De tot aquest món del periodisme, la televisió, la ràdio, què és el que més te sedueix després de poder explicar coses?
Lo que a mi m'agrada és poder, evidentment, això, contar la realitat, el que passa. Quan estava aquí, per exemple, informatius, ho feia d'una forma molt més objectiva, sèria, perquè al cap i la fi són serveis informatius, i ara ho faig des de 5 dies, depèn, evidentment, del tema, perquè en 5 dies toca molt de temes, però ho faig a vegades d'una forma més de cara d'entreteniment, no? Com vosaltres també xiu-xiu. Sí. I la veritat que això és el que més m'agrada, poder també acostar-nos a la gent d'aquesta manera. I ara perquè estic a un plató de televisió, però quan estava primer aquí informatius i després també que vaig estar de reporter en els 5 dies, poder ser aquí on hi ha la notícia i poder-lo contar des d'allà, conèixer la gent.
Sempre et sabut el que volies?
No, gens.
És a dir, no tenies ni idea de què volies fer, ni ser.
És a dir, jo no tenia clar que realment me volia dedicar a això i, de fet, quan vaig acabar selectivitat vaig començar una altra carrera perquè pensava que m'obriria portes, vaig començar a estudiar un doble grau d'administració d'empreses i dret i després de fer un curs...
Molt diferent.
Clar, una cosa totalment diferent. Després de fer un curs a la UIP vaig dir, mira, això no és lo meu, no m'agrada gaire. I la segona opció que tenia era fer periodisme. I vaig dir, vinga, no és tard, evidentment, si no m'ha agradat això, puc canviar. I vaig canviar, vaig fer periodisme, com veu explicat en el TESAC aquí a Palma, i la veritat que a dia d'avui no m'ho empenet gens.
Clar, dius que no sabies el que volies, però ara saps el que vols?
Sé el que vull... Sí, te diria que ho tenc una mica més clar que quan tenia 18 anys havia de triar la carrera que estudiar. Jo crec que les persones canviem i a vegades tot són etapes, però sí que tenc clar el que vull. Jo sé que ara el que estic fent m'agrada, m'omple, disfrut de fer-ho i aquesta jo crec que ara és la meva feina.
I tenim Jero Mut i Vetres Televisió per molt i molt de temps.
Per favor, això que ho senti que ho ha de sentir, però ojalà.
A veure, els resultats són eminentment bons. Fa 5 anys que vas fer el salt a la televisió, primer com a reportera, però bueno, ara com a copresentadora, i l'enhorabona, perquè l'audiència que esteu tenint en els 5 dies és molt bona.
Moltes gràcies. De fet, just ahir vàrem donar aquestes dades, acabant de tancar una temporada que ha estat la millor temporada dels 5 dies, amb molt bones audiències, i estem supercontents. Evidentment, hi ha tot un equipàs que fa molta, molta feina, perquè mos veuen o mos senten uns pocs, però darrere també hi ha moltíssima gent que hi fa feina, i també, evidentment, gràcies a la gent que és seva, perquè al cap i la fi són ells els qui mos donen audiència.
I com és aquest salt a la televisió? Perquè els micròfons ja els tenim, però ara afegim una càmera. Com és aquest bot?
Mira, jo, aquest bot me fa una mica de por, perquè jo, de que la ràdio m'agradava molt, me va agradar molt estar aquí els 3 anys que vaig estar aquí a la ràdio, però és molt diferent, perquè quan ja passes a la tele ja te veuen, fas pantalla... com que aquí a vegades te pots... si t'equivoques, per exemple, que jo aquí me vaig equivocar també moltes vegades... com que queda una mica per ventura més dissimulat, no? Però després la tele tot se veu, o quasi tot, i és diferent. Però la veritat que ho vaig encarar amb molta il·lusió, moltes ganes, i a dia d'avui m'encanta.
Clar, APM, per exemple. Heu sortit darrerament bastant d'APM.
Jo, curiosament, jo deia... jo no sóc una persona... no me considero una persona molt així esporàdica o molt graciosa, no? I jo pensava, jo mai sortiré a programes d'aquests, i de... unes quantes vegades he sortit a APM, sí, sí.
Oh. Sí, sí. Els agrada a APM,
sí. Els agrada a APM, sí, totalment.
Va, a la televisió i la ràdio ho coneixem bé. La ràdio, el que escoltes és pràcticament el que hi ha. Però a la televisió diuen que està tot guionitzat, que hi ha molta part de teatre... A mi, per exemple, és que l'altre dia Joan Carles Bastard, sense anar més enfora, va rompre un llit. Tenim el moment.
Però jo no me'n vull anar d'on Toni sense fer el meu clàssic.
Quin és el clàssic?
Llençar-me en el llit.
Que podria salir mal.
Perquè és molt divertit.
S'ha matat un Paco.
Mira, si et vols fer el graciós, fes la carrera de pallasso.
Això és perillós.
No.
Què cojones?
Això és un clic que m'he extret també d'APM directament. Però, men, això, per exemple, clar, en Joan Carles va estar tirant-se en el llit, el va rompre. Això està preparat o no?
No, evidentment, tot el que ve d'en Joan Carles va estar no està preparat. En Joan Carles te pot sorprendre sempre te pot sorprendre. I, evidentment, ell tot això ho fa de forma espontània perquè li surt i perquè és la seva manera de ser, la seva manera de fer, i vaja, mos ha passat beníssim, però aquell llit el va rompre,
sí,
no?
Sí, sí. I és que després de tele duis coses. Començar un llit, després moltes coses, una banyera... Tot això, d'on surt?
Un vàter, que qualque vegada m'han duit el vàter, també vaig sortir a APM per un vàter.
Però d'on surt tot això? Que hi ha un magatzem IB3, televisió, com és? Vos explicant això,
sí, sí, hi ha... un magatzem a uns quants i tot un equip d'A13, de decorats, que són els encarregats de cada dia veure els temes que feim i, en funció del que feim, nosaltres els demanem el que necessitem per poder il·lustrar-ho. Bé sigui un llit, bé sigui una gelera, un vàter o aquestes coses. Clar, és que hi ha un magatzem amb moltes coses, moltes sorpreses, també.
Heu tingut qualque petició que hagin dit, mira, això deixeu-ho fer. De cap manera aconseguirem. O no? IB3 Televisió fan tot. Aquest IB3 és possible tot.
Jo crec que IB3 tot és possible, això sens dubte. Sí que es veu que, per exemple, lo del vàter, no és que tinguem un vàter allà dins un magatzem, sinó que el vàter l'hem demanat quan l'hem necessitat a una botiga, almenys el mos deixava prestat.
Bé, però n'hi ha de vàters a IB3.
Però clar, vàters n'hi ha en els banys, sí, això està clar.
I el dia a dia, dels 5 dies, com és? És a dir, a quina hora arribes? Com te preparen?
Mira, això m'apareix molt interessant, perquè jo crec, pels comentaris que a vegades me fa la gent, se sorprenen de que nosaltres no comencem a les 5. I és com, no, és impossible començar a les 5, el programa s'ha de preparar. Per tant, jo realment començo a feina a les 12, a les 12 del migdia, arribam allà a la tele, a la redacció, i hi ha una reunió d'escaleta en la qual l'escaleta ja prèviament està preparada, perquè ja, bueno, jo en el meu cas començo a les 12, però a part de l'equip comença molt abans, que ja preparen aquesta escaleta, que és l'escaleta del dia. Aleshores, tenim els temes del dia i a partir d'allà els anem a donar forma. Hi ha temes que a vegades per aquestes circumstàncies no poden sortir aquest dia, després acaben caigent i surten un altre dia. Però se trata de donar forma en els temes, de guionitzar. Moltes coses, evidentment, estan guionitzades, perquè són, a més, moltes hores en directe. I després sí que ja anem a dinar, mos maquillen i mos pentinen i mos posen guapos. I després sí que ja començam el programa en directe, de les 5 a les 8 i mitja.
Clar, com dius, són moltes hores en directe. Com ho feis per gestionar dies que potser no te fa ganes, estàs molt cansat, però és que se nota, s'arriba a notar si no ho fas bé, no?
És part de la feina, i vosaltres també ho sabreu. Hi ha dies que un està cansat, que no té un bon dia, com tothom, evidentment, que pot estar malalt o començar a posar-se malalt. Jo aquesta setmana, de fet, he estat una mica malalta i intentes fer-ho el millor que puguis. Segurament hi haurà dies, i jo n'he tingut, dies dolents, però bé, endavant.
Clar, com tot ésser humà, si puguis o no. Al cap i a la fi has de sortir i donar la cara com el millor que puguis. Tens qualque ritual abans de sortir plató?
Tenc qualque ritual... Bé, no és que sigui un ritual, és que és una cosa que he de fer sí o sí, repassar-me l'inici, els sumaris que li deim, que és quan comença, com d'alguna manera, la carta de presentació de lo que serà el programa, me'ls he de llegir i els sol llegir en veu alta, per ja posar-me amb el tema, i quan són converses que han de tenir amb en Toni, ja com que ho intentem assajar una mica, perquè no sigui, vull dir, per tenir-ho una mica més preparat. I sí que m'agrada començar el programa amb un cafè. Ah, és a dir, tenc un cafè allà preparadet de Maria de producció, que moltes vegades que me'l fa i me'l du. És com el meu ritual. Però més enllà d'això, no, intentar estar tranquil·la i començar el directe.
Molt bé, Jero. Segona sorpresa.
Ui.
Tenim un missatge per tu, perquè has anomenat una persona de Maria de producció. No, en Toni.
Toni.
Bueno, i en Toni m'ho ha volgut fer arribar a qualque coseta per tu.
Ai...
Hola, hola, com esteu? Soc en Toni. Ara que en Jero no me pot interrompre, li vull dedicar unes paraules que vull que tot Balears escolti, perquè sé que tot Balears escolta en aquesta hora xiu-xiu a IBT Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ai, en Jero és molt més que una companya de feina. En Jero, ara ja, després de tant de temps, ja s'ha convertit en una amiga. És una persona generosa, una professional excepcional i una presentadora i periodista de 10. Jo sempre li dic a tothom que sóc feliç amb aquesta parella que faim, amb aquest tàndem, perquè és veritat que a la tele costa molt fer tàndem i fer equip amb qualcú, i la veritat que en Jero i jo crec que els espectadors també ho poden confirmar, feim molt bon tàndem. Jero, és que... me falten qualificatius per definir-te, estimada. T'estim molt, bombon. Disfruta molt d'aquesta soneta a xiu-xiu.
Què me'n dius, Antoni?
Ai, per favor, és que m'emociona.
És que a més hem fet servir un recurs molt televisiu.
Sí,
que és la música aquesta horrible. Que ho feien moltes a tele, això.
Sí.
Jo crec que ha quedat bé.
Ha quedat preciós. Ha quedat preciós. És que, què vos he de dir? Vosaltres, els espectadors, mos veus en Antoni i a mi, i evidentment estem fent la nostra feina, estem presentant, però és que Antoni i jo hem creat una relació, un vincle. Antoni i jo, abans de fer feina junts en els 5 dies, mos coneixíem per la professió, però sabíem, mos coneixíem, podríem dir, de vista o això, però des de que feim feina junts han creat un vincle, una relació, una amistat, que de veres va molt més enllà de ser companys de feina. Som amics i de veres només tenc paraules d'agraïment cap a ell, i li he dit sempre i li repeteix cada dia: Antoni és un crac, a part de ses presentadors, és director del programa, i fa una feinada, fa moltíssima d'aquesta feina invisible que la gent no veu i que, evidentment, ell com a director la fa perfectament, i jo només li puc estar agraïda, perquè ell, i a més de ser bon periodista, bon presentador i bon director, que lidera tot un equipàs, és que ets superbona persona. És un 10, és un solet. T'estim molt, Toniet.
Molt bé, esperem que ho hagi sentit, i si no, li farem estall i li enviarem. A la televisió, a la ràdio, fins a quin punt és important dur-se bé amb els teus companys?
Jo crec que, com per totes les feines, és important dur-se bé amb els teus companys, però és que la televisió, a la ràdio, te diria que encara una miqueta més, perquè això també se nota. La gent mos ho diu, que se nota el que transmetem, vull dir, que transmetem que mos duim bé, que mos ho passam bé, que els feim gaudir del programa, i això també ho ha de fer un mateix, perquè és que si no costa molt, supòs, mantenir això també en els temps. No?
Totalment. A tu, Jero, per exemple, te reconeixen pel carrer? Ara te reconeixen més que abans?
Ara me reconeixen més que abans. tampoc és una barbaritat, eh? Però sí que hi ha gent, més de la que jo m'esperava, que me reconeix i que me diu que veu els 5 dies i que els agrada molt. Bé, sí, jo que sé, en el gimnàs, jo tota sorpresa, pensava jo, aquí de més que vaig en el gimnàs amb el meu xandall i les meves pintes, jo deia, aquí ningú m'ho coneixerà, i no, no, hi ha gent en el gimnàs que m'ho va reconèixer, que m'ho va dir que veia 5 dies i que els agradava molt, i qualcú, hi ha gent que sí, hi ha gent que segurament no, o que sí, que per ventura me reconeix i no m'ho diu, també pot ser.
És una cosa que t'agrada, o tal vegada fa vessa, o depèn del moment, també, no ho sé.
No, jo m'agrada molt, eh? M'agrada molt que mos ho diguin, perquè al cap i la fi demostra que la gent veu els 5 dies, que la gent li agrada el que feim, i és una forma molt guapa, d'alguna manera, de reconèixer la feina. A mi m'encanta, a mi m'encanta, i si me saluden, sempre salut, encantada, clar que sí, vull dir, faltaria més.
Vares néixer a Sencelles, bé, vares viure, no sé si has tornat, vius per Palma, ara?
Jo vaig néixer a Sencelles, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sencelles, visc a Palma des de fa un poc més de 4 anys, per comoditat i perquè també m'agrada la vida a ciutat, i però sí que veig que Sencelles és el meu refugi. A Sencelles hi tenc la meva família, hi tenc els meus amics, i cada setmana sóc a Sencelles.
Quan vares venir a la universitat a Palma, com te vares sentir? Perquè record que una entrevista vares explicar que te costava un poc.
Oye, quina entrevista, Xavi, tot tu on has investigat?
No, per mi una entrevista que varen fer i Beta Ràdio aquí mateix.
Sí. Que me costava un poc. No, mira, jo t'he de reconèixer una cosa. Som una persona que, de bones a primeres, me costa per ventura a vegades obrir-me en sa gent fins que no la conec o fins que no agafam una miqueta de confiança. I a vegades pot ser que per aquí ja una mica reticent, no? Però la meva manera de ser, i per exemple, a la universitat, sí que en el principi pot ser me costava això d'obrir-me. Me vaig obrir amb una persona que va ser na Marian Romero, que, curiosament, el primer dia de classe a la universitat, mos varen seure juntes, varen connectar, i mira, que hem estudiat la carrera juntes, i ella ara també està fent feina en els 5 dies, que això és meravellós, vull dir, som amigues, som companyes, i això és fantàstic.
Per ventura, qualque estudiant, qualque futur periodista que me l'està sentint i pensar, ah, mira, com jo també vaig estudiar, estic estudiant periodisme, m'encantaria ser com Najero. Si hi ha qualcú que s'emmiralli en tu, qualque consell tens per aquesta persona?
Jo no crec que la gent s'hagi d'emmirallar en jo, però si hi ha una persona que pot ser morbou o pensa tant de bo un dia poder fer aquesta feina, jo li diria que tot és possible i tot se pot complir, perquè jo, si m'arriben a dir ara fa 10 anys quan estudiava que 10 anys després estaria fent feina en els 5 dies i estaria presentant els 5 dies, jo no m'ho creuria. No és que no m'ho creuria, dir, jolín, com han canviat les coses, no? Per tant, a base de fer feina, de currar-se, tot és possible, clar que sí.
Algun somni professional?
Jo te diria que ja estic vivint un somni, eh? Estic molt contenta, gaudesc moltíssim de la feina que faig. Sí que m'agradaria, evidentment, continuar fent el que fa i continuar fent, en aquest cas, televisió o feina en els mitjans de comunicació. Al cap i li firmo de la comunicació, te diria que és allò que m'apassiona, que m'omple, que m'agrada. Però no tenc una ambició ara mateix que diguis m'agradaria arribar a presentar, no sé. No, vull dir, jo som una persona també que intent conformar-me, evidentment, intentar millorar, i soc també molt perfeccionista. Però a dia d'avui el somni l'estic vivint.
Molt bé, que bé.
Home, ja has fet ràdio, televisió, no sé si hi ha qualque branca que encara te falti per descobrir.
No he fet mai premsa, per exemple, però bueno, no ho descarta, vull dir, qui sap, mai diguis mai, però sí que es veu que me cridava molt més atenció a mitjans audiovisuals. Aleshores va ser quan vaig començar a fer pràctiques aquí a IB3 Ràdio, me va anar bé, me va agradar, i vaig començar aquí a fer feina, i després vaig poder partir cap a la televisió. No me t'emportes, per tant, tot el que sigui comunicació, benvingut sigui.
Molt bé, Dajero Mut, ara fem una aturada i després continuem a xiu-xiu perquè ha arribat el moment de jugar una mica.
Vinga, molt bé.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia. IB3 Ràdio. Les